Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit a tots, a totes. Novament ens retrobem amb vostès a través de les zones radiofòniques de Ràdio Estel. Gràcies per acompanyar-nos un dijous més. Per a l'edició d'aquesta nit hem preparat un recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies a la nostra diòcesi. Ja saben que Església d'Urgell els ofereix informació religiosa i cultural del Bisbat d'Urgell. Per a l'entrevista habitual, seguim en la línia d'oferir-los converses sobre temes de molta actualitat. En el cas d'avui, hem convidat a la delegada diocesana de Mitjans de Comunicació Social, Cristina Orduña, perquè ens parli d'aquests mitjans, sobretot perquè ens orienti per com utilitzar la comunicació en xarxa per crear vincles realment humans. Esperem que sigui del seu interès. Cap al final del programa inclourem la secció Preguntes que ens fem sobre. Plantejarem una d'aquestes preguntes perquè un dels nostres assidus col·laboradors del programa ens la respongui. L'Àlex Alsina té cura de la part tècnica. Maria Marín, qui els està parlant, produeix, presenta i dirigeix Església d'Urgell. Som-hi, doncs! Comencem amb el recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies aquí a la diòcesi d'Urgell. Diumenge passat, dia 22, a la parròquia de l'Assumpta d'Agramunt, va celebrar la solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, rei de tot el món. La missa del migdia en el temple agramuntí va fer molt esment a la festa de Crist Rei, ja que la acull una comunitat de tres religioses, filles de Crist Rei, que commemoraven la festa de la seva congregació religiosa. A la celebració dominical, les tres religioses, les germanes Dolores, Visitación i Ángeles, van poder fer present el seu carisma religiós, proposat pel seu fundador. El prevere agramuntí i ara venerable, mossèn Josep Gras i Granollers, Agramunt 1834, Granada 1918. Amb la preparació d'una litúrgia que volia respirar el seu compromís amb l'Església i amb la societat, van fer unes ofrenes i unes pregàries per comunicar als fidels el seu carisma i el seu servei cap als més necessitats i vulnerables. A l'homilia, el rector de la parròquia, mossèn Jaume Mayoral, va recordar que l'Evangeli parlava de compromís i d'acció caritativa i va agrair la tasca pastoral i de pregària de les filles de Crist Rei a Agramunt i arreu del món, on tenen comunitats establertes a 10 països amb un total de 34 comunitats. El Festival de Música Cristiana Canòlic Music, que s'ha celebrat divendres i dissabte passats a Sant Julià de Lòria, al Principat d'Andorra, amb un format digital, va reunir molts joves i famílies a través dels mitjans digitals, les xarxes socials i a l'activitat central, que s'ha fet presencial, l'Eucaristia. YouTube ha estat la xarxa més usada per a la difusió de vídeos i la retransmissió en directe per streaming de la missa, a més de la xarxa TikTok pels vídeos participatius dels joves. També s'hi van dur a terme activitats de reflexió i tallers a les classes de religió, a les escoles, a través de la plataforma Moodle. Amb el lema Som fràgils, siguem valents, el Festival de Música Cristiana es va traslladar a l'espai virtual. Tot i les dificultats inicials, el resultat ha estat valorat molt positivament per l'equip organitzador del Canòlic Music. L'Eucaristia es va celebrar a la parròquia de Sant Julià de Lòria i fou presidida per mossèn Antoni Elvira, vicari episcopal i delegat de catequesi de la diòcesi d'Urgell. Monsenyor Joan Enric Vives va participar amb un missatge de coratge i ànim als joves. Al final, el concert de Migueli també fou retransmès en directe per YouTube i amb un aforament limitat a l'església on es va celebrar. La residència del Seminari Diocesà de la Seu d'Urgell ha rebut de la Fundació La Caixa un ajut econòmic per finançar equipament mobiliari sanitari adaptat per a la residència de preveres jubilats i per ajudar els residents de la residència assistida i la unitat sociosanitària de la Fundació Sant Hospital, acollida provisionalment a la tercera planta de la residència. L'edifici del seminari acull la residència de sacerdots jubilats amb una dotzena de preveres que han servit pastoralment durant molts anys a la diòcesi i que ara veuran millorades les seves condicions. Cal recordar que el bisbat d'Urgell va cedir gratuïtament ja des de març passat, en el primer moment d'esclatar la crisi sanitària per la pandèmia del Covid-19, la tercera planta del Seminari Diocesà d'Urgell a la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, amb la finalitat exclusiva de destinar-la a allotjar els residents de la residència assistida i la unitat sociosanitària de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, per tal de minimitzar el risc de contagi d'aquest col·lectiu de persones vulnerables. Amb aquest ajut de CaixaBank, a través del pressupost descentralitzat de la Fundació La Caixa, s'incorporaran 8 llits i 8 butaques articulades que facilitaran la vida dels preveres jubilats i dels residents acollits, facilitant la tasca dels cuidadors. CaixaBank ha canalitzat un ajut de 13.720 euros de la Fundació La Caixa per la compra d'aquest equipament als responsables de la gestió de la residència del Seminari Diocesà de la Seu d'Urgell, en un acte que ha tingut lloc al Palau Episcopal presidit per l'arquebisbe d'Urgell, Monsenyor Vives, i pel Joaquim Macià, director d'institucions de CaixaBank a Catalunya, i per Jeremí Camí, director d'institucions de CaixaBank a Lleida. Des dels inicis, l'Església va saber trobar els mitjans per a fer arribar el missatge evangèlic a tots els pobles, a tots els homes. Avui dia, tots ho sabem, estem rebent cada cop més tot tipus de mitjans de comunicació. Nosaltres voldríem aturar-nos i veure com podríem utilitzar avui la comunicació en xarxa per crear vincles realment humans, informats, podríem dir també, per el missatge evangèlic. I per parlar-ne, qui millor que la nostra delegada de mitjans de comunicació social, la Cristina Orduña, que saludem. Bona nit, Cristina.
Molt bona nit a tots. Gràcies per convidar-me.
Encantats que siguis aquí, perquè sempre que convidem, tu fidelment ets aquí. El tema dels mitjans ho hem tractat molt amb tu, i de les xarxes, tot això els nostres oients, seguidors de l'Església d'Urgell, ja ho saben. Però és que és veritat, avui dia els mitjans són molt importants, tots ho sabem, que hi ha tot, diversos mitjans que estan incidint molt en el funcionament de la societat i de l'Església, que és el que a nosaltres ens interessa. Per tant, doncs, et deixo la paraula perquè tu ens diguis el que voldries dir-nos respecte a això.
Doncs està claríssim, com tu deies, que t'utilitzaré una mica, Maria, per recordar que l'Església el que ha fet és utilitzar tots els mitjans que ha tingut a l'abast sempre per arribar a les persones del seu entorn, no? Des de les cartes de Sant Pau, aquestes missives que anaven circulant, no? I que eren una manera de anar fent permeable el missatge de Jesús fins avui, doncs han passat moltíssimes tècniques que s'han utilitzat per expandir, per fer pedagogia, no? La pintura, l'escultura, podem trobar crismons, peixets, algunes de les sepultures més antigues de les que podem tenir accés, no? A diversos indrets del Mediterrani, i això ja ens explica quina és aquesta manera de comunicar, una manera de comunicar inter i extra, no? Una manera de fer expressiu qui ets en l'entorn de la societat, però també de comunicar-te entre els que tu coneixes. Evidentment, aquesta manera de comunicar-se segueix vigent perquè és molt unipersonal i perquè és molt directa quan un fa un peixet o quan un fa un símbol molt determinat. Tot i que no hi ha la cultura, diguem-ne, cristiana que hi havia fa 200 anys, no? En quant a simbologia i a reconeixement de la simbologia, és cert que aquesta simbologia ens ha empapat, ha format part de la nostra psique i de la nostra, del nostre ADN, jo diria fins i tot, i que ens ajuda a entendre el món, no? A mi m'agrada molt una dita que deia la meva mare, quan les coses anaven malament, no? Ella acabava dient sempre, bueno, doncs, escolta, endavant les atxes. I jo no entenia què volia dir, no? Ella era filla d'un entorn eclesial o religiós marcat, no? Els seus pares eren els que s'encarregaven de Sant Sever a Barcelona, al costat de la Generalitat. Eren gent, doncs, evidentment, molt, molt religiosa. I ella tenia una cultura molt empapada de tot això. Per mi, que ja era una generació bastant posterior, allò em venia una mica de trascantó. No vaig saber la profunditat del que volia dir això fins que mossèn Ramon Sarrés un dia m'ho va explicar. De tota aquesta cultura, i ho explicarem pels nostres oients, no? Sí. Endavant les atxes, que el Sant Crist va a les fosques, no? Uh-huh. És a dir, és una manera de dir que tots hem d'anar a la una, perquè si no anem a la una, les atxes de llum i el Crist que va al davant, si no acompanyem el nostre líder, doncs tot queda com coix, no? És una manera d'entendre la vida i és un llenguatge simbòlic pedagògic que ens arriba fins a molt endins, no? Això, en aquest entorn en el que avui estem, en un entorn en el que l'ambient mediàtic és omnipresent, no? Com s'articula? Segueix vigent? Doncs jo penso que sí, evidentment, endavant les atxes per molta gent jove no tindrà significat, però hi ha d'altres expressions, no? que sí, una explicació tan senzilla com, o una cosa tan senzilla com resar un Pare Nostre és una recreació i una capacitat o una disposició a crear amb Déu, no?, una realitat òptima per tots, no? I crec que hi ha moltes coses que segueixen vigents, però aquestes coses potser es desencaixen en el funcionament d'aquest ambient mediàtic, no? Perquè, clar, tota l'autenticitat del missatge es perd, no?, en aquesta escala tan global de comunicació, perquè tot es barreja molt, tot és molt intens, no? És una possibilitat extraordinària d'accés a coneixements, d'accés a opinions, d'accés a informacions, però també és la xarxa és un dels llocs més exposats a la desinformació i a la distorsió conscient i planificada dels fets, no? De les relacions interpersonals, de tot el que significa la nostra vida quotidiana i també, doncs, tot aquest missatge, no?, que des de l'Església hem anat vivint, no?, o les comunitats cristianes hem anat vivint. Això com ho hem d'enfrontar? Bueno, doncs jo diria que la vida de l'home no és només una filera d'aconteixements, no? Sinó que, no, vull dir que no és tota lineal, sinó que en realitat també és radial. Vull dir que establim connexions entre les persones, no? I creem claus d'interpretació de la realitat que compartim. Jo crec que aquí està la pedra angular que fa que els cristians o que fa que les persones, quan volem ser permeables a la veritat o aquesta veritat entre cometes o a la informació veraç o a l'autèntica relació interpersonal, hem de ser sensibles, no? Perquè no es tracta de rebotar simplement un missatge de bon dia amb unes floretes que ens han enviat pel dematí d'una a l'altra sense coneixement i sense ton ni son, sinó de potser només simplement contactar realment amb aquella persona a la que li vols enviar i que només sigui una, i que li diguis aquell dia de veritat, Bon dia, com t'has llevat? I no li envies a 10 persones o a un grup de 30 persones un bon dia una mica aleatori. Vull dir que sí, realment la intercomunicació està canviant i potser el peixet que estava a sobre d'una làpida o en una sepultura, no? Tenia un significat d'anunci també de la bona nova que hauríem de recuperar en un format diferent.
Cristina, a tu no et sembla que sovint passem per alt la manera de comunicar-nos? Jo ara parlo només dels cristians, perquè és el segle on ens volem dialogar ara. Que sembla com si l'humanisme cristià no informés les relacions humanes molt sovint, no?
Sí, potser sí, tens raó. És a dir, a vegades perdem de vista aquesta intimitat, no? Aquesta proximitat que permet que entrem en connexió, perquè nosaltres no hem de perdre de vista mai que el que nosaltres som és el que es reflecteix en les persones que trobem en el nostre camí. A vegades critiquem molt fàcilment en l'altre, no? Aquest és tal, aquell és qual, mira el que m'ha fet, mira el que tal, mira el que qual, no? I hem de ser més conscients que el que ens reflecteix la vida són miralls de parts de nosaltres mateixos, no? Llavors, jo crec que hem de posar èmfasi, com dius tu, en que el missatge cristià no és només repetir com un lloro una cita bíblica, clar, sinó introspeccionar i interioritzar el que significa això i expressar-ho amb la nostra acció, no?
És a dir, no caure en la trampa de que perquè persones que estan allunyades de l'Església o del pensament cristià o de la cultura judeocristiana, que informa i ha informat tants segles la vida cristiana i continua informant, lògicament, però que a vegades trobem missatges, i tu ho has dit d'alguna manera, trobem missatges a les xarxes que venen de persones que estan rebotades de l'Església, que ja no creuen res, i que nosaltres no hauríem de caure en la tentació de fer un seguiment d'aquesta manera d'actuar, de carregar-se els altres, de criticar, com tu molt bé deies, no et sembla?
Sí, 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 està clar. És a dir, la crítica, a més, és un element de cohesió fàcil, no? És a dir, la crítica permet que hi hagin agregacions d'individus que s'agrupen entorn d'aquest interès, no? La crítica fàcil, els trolls, no? Que diem en l'àmbit més professional, no? Aquest vincle aparentment dèbil és molt fort, perquè la crítica en si mateixa és una expressió del mal, no? És una expressió d'aquesta autosustentabilitat que genera el mal, no? La crítica, el descrèdit, l'exposició, la sobreexposició, no? Però jo crec que hem de ser molt conscients, com jo et deia, de que no ens hem de contraposar a l'altre, no? No hem de dir no, jo no pertanyo en aquest grup i per tant jo li aniré a la contra, no? Jo crec que, bueno, una manera de minimitzar aquest impacte és no observant aquesta realitat o tallant els passos a aquesta realitat, no? Perquè hi ha una cosa que diu el Sant Pare en una dels seus missatges a la Jornada Mundial de la Joventut de fa uns anys, no? I te la vull llegir perquè ve el cas i és molt interessant. Diu: la identitat a les xarxes socials es basa masses vegades en la contraposició enfront de l'altre, enfront al que no pertany al teu grup, no? Que es defineix a partir del que divideix en comptes del que uneix, deixant espai a la sospita i a l'explosió de tota mena de prejudicis. Com deies tu, no? Un prejudici en aquest cas és religiós, però pot ser ètnic, sí, pot ser sexual, també. Pot ser de tota mena, no? Llavors això és molt perillós perquè aquesta tendència alimenta l'exclusió de la heterogeneïtat i per tant alimenta també l'autoaïllament, és a dir, que fem cada vegada grups més tancats i no siguem capaços d'interaccionar. I això on ens posa? Ens posa en un lloc molt incòmode, perquè la bona nova és un missatge d'esperança i és un missatge d'interacció permanent, no? Quan tu crees el teu propi búnquer o la teva pròpia bombolla, no? Quan fem aquests grups d'aïllament, no, està contaminat. Això, no, jo no m'acosto perquè està contaminat, no? Això no és gens ni evangèlic ni cristià, perquè el que es busca és justament, no, la reinterpretació de la realitat i la incitació a l'esperança, a l'amor, a la proximitat, no?
Aquest dius de proximitat, aquesta comunicació també és sobretot seria verbal, en tant que l'apliquem, la vivim en les persones que tenim al costat, la
Exacte.
Nostra família, els nostres companys de treball i les persones amb les que ens envoltem cada dia, no un cop al mes, cada dia. No et sembla?
Mm-hmm. És exactament així. Comencem per la... És a dir, jo crec que això té un camí de doble sentit. Podem parlar de l'inici en la part més íntima i acabem a la part més social de les xarxes, però podem fer aquest camí de retorn de la part més social de les xarxes, no? O de l'internet o de la xarxa en general, a la part més íntima, no? Això que et deia jo, rebotar inconscientment missatges, encara que siguin aparentment innocus, sense sentit, li fa perdre el sentit. Jo crec que hem de d'alguna manera també fer-nos conscients, reprendre això que deies tu, no? Tornar al vincle realment humà.
Cristina, malauradament ho hem de deixar aquí, però en una altra ocasió doncs, ens agradarà que continués parlant-nos d'aquest tema tan important, aquesta utilització de la comunicació en xarxa per crear vincles realment humans. T'agraïm moltíssim la teva comunicació amb nosaltres ara i també amb els nostres oients, per descomptat, i fins la propera. Bona nit, gràcies.
Una abraçada a tots, virtual, que humanen els cànons, i fins la propera.
Gràcies, Cristina.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I ara ja és el moment de la secció preguntes que ens fem sobre ja per anar acabant el programa. Tenim una pregunta, òbviament, que passarem a un entès perquè ens la respongui. Avui hem convidat mossèn Antoni Elvira, delegat de catequesi del Bisbat d'Urgell. Hola, bona nit.
Molt bona nit.
Mossèn Antoni. Tenim una altra...
Això d'entès o expert, no sé, és molt gros, això.
Què?
Això d'entès o expert,
sí,
molt gros.
Sí, sí. No? Sí, vostè és un entès en catequesi. I entre altres coses.
Fem el que podem.
I tant. Li volíem demanar aquesta nit quin és el moment més adequat dins el procés personal per a participar en la catequesi.
Podríem dir que la majoria de les famílies, no, diuen quan s'ha d'anar a catequesi? Doncs l'any que fan el curs tal, no? Normalment passa així en les nostres parròquies. Sí, a l'escola, doncs, l'any que fan tal curs, el nostre diòcesi comencen a tal edat, a una altra diòcesi potser un any abans, un any després. Diguem-ne, hi ha moments... que les parròquies, clar, organitzem d'alguna manera, no? També per tenir també un sistema a l'hora d'anar acompanyant doncs, tants i tants infants en les nostres parròquies. Deixant a part això, que és l'edat pròpia, també de la catequesi, si entrem en això, poso que la pregunta refereix molt en quin moment pròpiament la catequesi és eficaç, no?
Sí.
En la vida d'una persona. Pròpiament, si anem a buscar els documents, els textos, sempre ens diuen que el moment de la catequesi és justament després que la persona ha rebut el que avui anomenem, ja fa anys, però que ara s'anomena el primer anunci. És a dir, un cop la persona ja ha sentit parlar de Jesús i en el seu cor ja hi ha una primera adició, és a dir, m'interessa. La persona de Jesús m'interessa. No només el seu missatge, sinó ell, no? La persona. I aquest és el moment bo. Clar, potser molts oients en diran i pensaran, però és que moltes persones o molts nens que venen a la catequesi són nens que no han sentit parlar mai de Jesús, no saben ni una oració, no saben en aquest moment, no?, d'aquesta dimensió més de coneixements, podrem dir, són tàbula rasa, no coneixen res, no? Llavors, evidentment, la catequesi, què ha de fer? Ha d'assumir també aquest moment que en diem de primer anunci, és a dir, de començar a parlar de Jesús, de començar a dir qui és ell, qui representa ell per a mi, com a catequista, i què representa o què pot representar per a ells en la seva vida, no només el seu missatge. Per tant, seria com un segon moment. La catequesi seria un moment en què, després de que la persona ha fet com un primer moment de dir, he descobert una persona, és a dir, parlar, vull saber més, vull aprofundir, aquest seria probablement un moment de la catequesi. Si parlem d'un adult, doncs seria igual, no? Una persona adulta diu, jo no he sentit parlar mai de Jesús, o sí, però n'havia sentit parlar d'una manera molt esbiaixada o d'una manera molt
o fora de l'església,
fora també, de l'església, molt condicionada, no? Però he descobert el seu missatge i crec que desitjo conèixer més i entrar més en aquest món de la fe, de la descoberta personal de Déu, de Jesús en la meva vida. Per tant, probablement seria en aquest segon moment, cosa que, com deia, no?, en el catequesi doncs, toca fer una mica de tot, no? I convé anunciar molt de zero qui és Jesús, què significa el seu evangeli, és a dir, no donar res per descomptat, és a dir, començar molt des de zero, no? Però probablement el moment de la catequesi seria el moment després que una persona doncs, ja ha fet una primera adhesió, sí. Podríem dir, si és un adult, doncs com una primera ja conversió inicial que anomenem, no? És a dir, la persona que diu, aquest moment de la meva vida, perquè ha passat quelcom, doncs m'estic plantejant doncs, de seguir la proposta de vida de Jesús.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies per aquesta resposta i et convidarem un altre dia.
Molt bé.
Gràcies, monsenyor Antoni Elvira, delegat de catequesi del Bisbat d'Urgell.
Moltes gràcies.
Bona nit.
I per avui donem per acabat l'Església d'Urgell d'aquest dijous. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Un plaer haver-los retrobat a Ràdio Estel. Si ho desitgen, poden continuar en aquesta sintonia. I també, si ho desitgen, serem de nou amb vostès dijous vinent a l'Església d'Urgell per oferir-los informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Salutacions de l'Àlex Alsina en la tècnica i de Maria Marín, qui els parla, presentant i dirigint el programa. Que acabin de passar una bona setmana. I recordin, cuidin la salut, sisplau. Adeu-siau.